Saps que els experts ens expliquen i ens adverteixen que tot el tema de les xarxes socials i sobretot el tema dels seguidors, els likes, els m'agraden i tot això, que no ens hem de fixar, que és un problema que fa malbé la societat, que només vivim per les xifres. Et sona això, oi? Ho has escoltat? Doncs resulta que qui ha de donar exemple, que són els polítics, ens diuen això. Ahir, Diada de Catalunya, 11 de setembre. Segons l'ANC, entitat organitzadora, a la seva manifestació hi havia 700.000 persones. Segons la Guàrdia Urbana, que dic jo que de compta gent en deuen de saber, n'hi havia 150.000. Ja m'explicaràs tu si ens hem de refiar d'aquesta gent. Soc el Ricard Álvarez. Comencem a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Són les 12:21 minuts, dilluns 12 de setembre. Comencen també les universitats aquesta setmana, amb el qual ja tindrem en marxa la totalitat del curs escolar, no sense problemes, eh? Perquè encara hi ha gent que s'ha d'acabar col·locant i aquells ajustos, sobretot a alguna escola rural, però vaja, que ja tenim en marxa tot el curs escolar. És la setmana que hagués hagut de començar, va començar la setmana passada, però si tu tens fills o filles als instituts o a les escoles, suposo que t'hauràs adonat que la setmana passada, bàsicament, va ser com un prendre el pols a la situació. On comença de veritat és aquesta. En fi, comencem setmana. Hores d'ara 29 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Ha caigut 4 gotes. Tranquils, que l'aigua no ha corregut per terra, almenys a la ciutat de Lleida. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia farem una repassada a la darrera hora informativa. Els dilluns, ja saps que ara estaran amb nosaltres els advocats de Q2 Consultors, amb el Josep Lluís Gómez al capdavant. També hi posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet, directes amb ell fins a la una de la tarda. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Em sembla que avui parlarem del turó de la Seu Vella, que ja saps que ens ho vam posar com a deure, però amb data, parlar a fons de l'actualitat, del futur i del passat del turó de la Seu Vella, que hi ha moltíssimes coses per parlar-ne. I a partir de 2:45, els esports són els protagonistes a la tertúlia esportiva dels dilluns, que l'anomenem la radiografia, amb l'Albert Escuer, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Tot això des d'ara mateix fins a les 2 de la tarda. Això sí, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels amb intervals ennuvolats o cels ennuvolats i no es descarten durant aquesta tarda alguns ruixats o tempestes, sobretot a zones del nord. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb valors significativament alts, sobretot a la depressió central, amb màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 34 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i la màxima serà de 31 graus a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà del sud i del sud-est amb intervals més intensos a les comarques del sud. Si parlem de la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb ruixats i tempestes, sobretot més intenses durant la tarda, amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Per últim, les màximes demà baixaran notablement, amb valors màxims que es quedaran als 31 graus a Balaguer i a Tàrrega, als 30 a Lleida capital i a la Seu d'Urgell i als 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hores d'ara, almenys a sobre de la ciutat de Lleida, ja no plou. Ja et dic que, aviam, caigut 4 gotes, s'ha mullat el terra, però l'aigua no cor per terra. Per tant, ens fa falta molta pluja. Però bona pluja, bona, que no caigui de cop ara tota la que ens deu, la que ens deuen, per entendre'ns, que caigui progressivament i tranquil·lament, però a la ciutat de Lleida ha sigut un estiu, o està sent un estiu, que encara hi som, meteorològicament parlant, amb unes precipitacions molt baixes. Demà amb l'Armando Álvarez en parlarem. Ja vam parlar l'altre dia de rècords de temperatures, però de poca precipitació també crec que és una dada que hem de tenir en compte. En fi, comencem parlant de successos, perquè la Guàrdia Urbana de Lleida ha portat a terme fins a 5 detencions durant el cap de setmana a Lleida. Una acalorada discussió entre veïns d'un mateix edifici, el carrer Cronista Muntaner, va acabar amb un detingut per lesions i amenaces després que un dels implicats li clavés un objecte punxant. L'agredit ferit lleu va ser atès al lloc de la baralla i no va necessitar ser traslladat a l'hospital, mentre que l'agressor va ser portat a dependències policials. També es va dur a terme la detenció d'una persona per atracament i intimidació al carrer Joan Baiget, al barri Universitat. L'implicat va ser trobat per una patrulla que es va desplaçar fins al lloc de... després que la víctima posés una denúncia a la comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida. La mateixa nit de dissabte, els agents de la policia local van detenir una altra persona a l'alçada del número 26 del passeig de Ronda per un robatori amb força a un client d'un bar de la zona. La jornada de dissabte va acabar amb una altra detenció, en aquesta ocasió al pont de Pardinyers, per un altre robatori amb força a la sortida de Mediterrània Festival Lleida, que es va celebrar durant tota la nit a les instal·lacions de l'antiga Hípica. D'altra banda, diumenge, a prop del migdia, dos vehicles van col·lidir al carrer García Lorca, al barri de Maganès, a la sortida de la rotonda. Fins al lloc es van desplaçar dotacions dels bombers, encara que cap dels implicats, tres ferits lleus, van necessitar ser traslladats a l'hospital. I a la tarda, la Guàrdia Urbana va portar a terme una altra detenció al carrer Humbert Torres per alteració a la via pública. A més, igual si vius a prop de la zona o has vist, un incendi en unes paques de farratge va afectar diumenge durant tot el dia una nau de l'empresa Farratges Dolcet, ubicada al camí de la Devesa del municipi lleidatà d'Alcarràs. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís sobre la una de la matinada al detectar-se que s'estava cremant un paller. Quan hi van arribar, es van trobar els propietaris de les instal·lacions retirant la maquinària, així com altres elements que podrien expandir les flames. I parlant de foc, un aparatós incendi va calcinar dos turismes i va causar danys en 5 més a la matinada del dissabte al diumenge al passatge d'Agustí Duran al barri de Cap Pont. Va començar, segons els bombers, a 3:45 de la tarda, al lloc de la tarda de la matinada, i al lloc van acudir dues dotacions dels bombers, patrulles de la Guàrdia Urbana i el sistema d'emergències mèdiques, i quan hi van arribar el foc ja estava desenvolupat i dos dels vehicles es cremaven del tot. En fi, força successos aquest cap de setmana. També a territori, Fira Tàrrega va tancar ahir diumenge la seva 41a edició, la primera que celebra amb normalitat i sense restriccions de cap tipus després de l'inici de la pandèmia. L'assistència massiva de públic ha retornat l'essència de la fira amb els carrers i places plens. Així mateix, des de l'organització han destacat el caràcter espontani de l'edició d'enguany amb exhibició de diversos espectacles que no estaven anunciats al programa amb l'objectiu de buscar la sorpresa del públic. La directora artística de la fira, Anna Giribet, diu que preveuen continuar experimentant amb el concepte de l'inesperat. De fet, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, celebra que aquesta Fira Tàrrega 2022 hagi pogut retrobar-se amb aquesta espontaneïtat i que ha qualificat d'èxit rotund.
Han pogut retornar aquesta espontaneïtat sota un títol, l'inesperat, que realment penso que ha sigut una clau de l'èxit també d'aquesta fira. Aquests espectacles que ens han sorprès de forma inesperada, que no estaven al programa però que han anat apareguent als carrers, penso que la gent els han agraït molt, han tingut molt èxit i han estat tots molt, molt ben rebuts. Simplement aquest punt de satisfacció total d'aquesta edició, que també ha estat un èxit com esperàvem.
Enguany s'han pogut veure 62 espectacles de 60 companyies i 419 artistes vinguts de 8 països diferents i s'han venut el 75% de les entrades que hi havia disponibles. També hem de lamentar que aquest cap de setmana l'empresari pastisser Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicenç, ha mort als 73 anys a causa d'una malaltia. Velasco va adquirir la companyia d'Agramunt l'any 2000 i va impulsar-ne el creixement que ha convertit Torrons Vicenç en una marca de referència del món del torró a l'estat espanyol i fins i tot m'atreviria a dir que està reconeguda a nivell internacional. Jo mateix, en una entrevista amb Àngel Velasco, m'explicava ja fa anys aquesta expansió cap a la zona de Dubai, per exemple, i d'altres països del món. I parlem de la notícia econòmica del dia, perquè el sector de la fruita està preocupat per la caiguda del consum per sota fins i tot del 2019. El retrocés a les llars és d'un 13,6% en el primer semestre respecte a l'any passat i del 10% davant de dades prepandèmiques. Alerta per l'evolució en la ingesta per part de les famílies, que vaja, això a Lleida, està mal que ens ho hagin de dir, sabem perfectament, com es diuen els nutricionistes, ja més tenim la fruita a l'abast, que com a mínim 3 peces al dia. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports.
COPE Lleida. Estàs informat.
Deportes.
A partir de 2:15, ja saps, a la nostra tertúlia de la radiografia parlem d'esports. Un dels resultats més destacats d'ahir, per moltes coses, perquè van passar moltes coses extraesportives i totes maques al camp d'esports, és la victòria del Lleida Esportiu davant de l'Ebro 1-0. Allí teníem el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Abans de començar el partit, crec que va haver homenatge a l'amic i comunicador Dani Badia, de Catalunya Ràdio, que durant tants anys va seguir el que per ell, igual que per tu, era el futbol a Lleida, la Unió Esportiva Lleida, la UE Lleida, ja extinta, ja sabem tots com va anar tot plegat, i a partir de llavors el desgavell que hi ha hagut. Hi va haver una pancarta, sí, que la van penjar els Blues Nord, al Gol Nord, i després també homenatge de jugadors locals i del capità de l'Ebro.
Sí, anem per parts. Va ser un acte molt bonic, primer, el d'Eder, futbolista de l'Ebro, capità del conjunt aragonès, perquè Eder era molt amic de Dani Badia. Dani Badia, doncs, va parlar amb tots els jugadors que van militar a la història,
Sí, sí.
De la Unió Esportiva de Lleida, i tots també el de Lleida Esportiu, perquè ja hi treballava, no? I amb molts va cultivar una amistat personal, com és el cas d'Eder. El futbolista basc, que va jugar una temporada amb el Lleida Esportiu, ara l'Ebro, doncs, abans de començar el partit, també ha acompanyat pel capità d'ahir, del Lleida, per Arnau Gaixas, doncs va anar al punt, al costat de la banqueta ocupada ahir per l'entrenador Pere Martí del Lleida Esportiu, on va veure per última vegada el Dani Badia.
On ell recordava que l'havia vist, sí.
Sí, no, i jo sé aquella vegada, perquè l'any passat l'Ebro va guanyar 1-2 al Camp d'Esports. Dani estava bé. M'impressiona molt veure el Dani al Camp d'Esports, encara. M'impressiona, sí, moltíssim. És increïble, però és així. I aleshores, baixem d'un portar el partit 1-2, i la seva que veia la meva, Dani, un perdut, un desastre, tal. I aleshores, quan baixem de la part de dalt, tothom ha estat que ve al Camp d'Esports, doncs per accedir a la banda de baix, Dani crida a Eider, que estava amb els seus familiars gairebé a la banqueta de Lleida, però ja la graderia de baix. Aleshores, intercanvien paraules des de la llunyania, no? Bueno, nos vemos luego en el parking, tal, i però no se van veure perquè la roda de premsa va durar tant que l'Ebro va agafar l'autocar i va marxar. Aleshores, Eider va posar el ram de flors on ell era, de l'última conversa que va tenir amb Dani Badia.
Un
detallàs molt maco abans del partit, acompanyat del capità del Lleida. Quan el Lleida va marcar el gol, ràpidament els jugadors del Lleida ja estava previst, a més va ser un gol que ha significat una victòria, un gran gol, doncs van anar cap a la banqueta on hi havia doncs una samarreta blanca amb l'inscripció "Va per tu, Dani Badia", sempre amb nosaltres, i la van exhibir davant del fotògraf del club, que també està bé preparat ja per aquesta imatge per la posteritat. I després també, doncs, una pancarta, que jo crec que la pancarta serà ja eterna, perquè està molt ben feta.
Espero.
No, segur, perquè està molt ben feta, no és una pancarta d'un dia, una serigrafia fantàstica, un dibuix del Dani amb el seu perfil, doncs, molt, molt encertat. Quan malauradament es va notificar, doncs, la seva defunció el passat 31 de juliol al migdia, doncs un aficionat de la Lleida va dir que avui el cel està més blau que mai, no? Sempre a terra, Dani Badia, i amb aquest lema, doncs, hi ha aquesta pancarta que es va situar, doncs, a les pancartes de suport dels aficionats del Lleida Esportiu a Gol Nord i que suposo que situarà durant tota la vida, evidentment, durant tota la vida amb aquesta ubicació.
Amb aquests actes, amb la bona temperatura d'ahir... Amb...
Bueno, molta calor, eh? Sí, bona temperatura, bueno, no, moltíssima clar, calor.
Bueno, fred no en feia. Amb el primer partit a casa d'aquesta nova temporada... Resultat, Lleida Esportiu 1, Ebro 0, primera victòria del conjunt blau en aquesta lliga.
Sí, fantàstica, molt necessària.
Però l'entrenador del Lleida diu que guanyar sense jugar bé és molt important, del qual dedueixo que no va haver un bon partit.
No, la primera part. La primera part a mi Lleida em va deixar molt preocupat, fins i tot parlava amb amics, dic, uf, això ho veig molt malament. La primera part l'Ebro va ser millor, va guanyar més línies de fons, va tenir centrades perilloses, nosaltres anem darrere de la pilota, no connectàvem. Sí que vam disposar d'un parell d'oportunitats, però més d'una jugada d'Agüero individual, d'alguna cavalcada d'Òscar Rubio, però l'equip estava... no el veia bé. En canvi, a la segona part, el Lleida va millorar moltíssim, va marcar el gol de córner, d'acord, de pilota parada com sempre, però ja el joc va ser diferent. Va ser un Lleida més agressiu, més intens, dominant més la pilota, buscant més espais, i per tant va donar una molt millor imatge el Lleida a la segona part. Coincideixo amb José Carlos Miranda. És una temporada molt important pel Lleida Esportiu. Moltíssim. Primer per la primera temporada de Pereira. I després, perquè les coses també s'han de dir ni no s'han de callar, s'està obrint a la ciutat un debat i un futur que no se n'ens emportarà. La potencialitat de l'Atlètic Lleida, brutal. 40 empresaris reunits dijous passat amb un acte al Raimat Golf Club, volien aspirar ja a la segona, que és una categoria que està al Lleida Esportiu. Anem cap a un derbi de Ponent? Anem a dividir la ciutat amb el Segre?
Com a mínim passarà, com a mínim,
o no,
passarà
o una,
dues temporades.
No? Pot el Lleida Esportiu baixar aquest any i pujar l'Atlètic Lleida. La Lleida diuen que van a per totes. Són empresaris. Un potencial econòmic brutal. Ara bé, un pense. Això és opinió meva. Individual. I la unitat.
Bueno,
no seria millor anar tots units?
Això en parlem a la radiografia.
Si vols.
Gràcies, bueno, Sergi.
Però jo demano unitat, sisplau. Perquè si no anem a un derbi, empat a un, que no interessarà ni a Corbins, ni al Guaire, ni al Carràs.
Gràcies,
provincia total.
Sergi.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja saps que és el moment aquesta temporada, els dilluns, en el que parlem amb el nostre advocat de capçalera. Jo ja saps que, mira, carinyosament l'anomeno així, el Josep Lluís Gómez és advocat, però jo ja... És el meu advocat de capçalera. Jo quan tinc un dubte, escolteu, us ho dic de veritat, la llei al final és farragosa, llarga, té 40.000 articles i excepcions i interpretacions... No podem entendre de tot a la vida. Doncs per temes de lleis o de situacions a la vida que has de recórrer, doncs a algun article, a alguna llei, un advocat. I si és de confiança, molt millor. Jo et recomano que vagis a Q2 Consultors, que, escolta, que a més tenen oficina a Lleida, també a Balaguer, a Viella, a Barcelona. Aquí a Lleida estan al passeig de Ronda número 57, però que a més tenen un telèfon que és fàcil de recordar, el 973-28-28-18, 973-28-28-18, que és una manera fàcil de fer aquest primer contacte i d'explicar el que passa, i ells t'atendran de manera personalitzada, que jo crec que avui en dia això és clau. Amb un món tan globalitzat, també ens agrada que ens atenguin de manera personalitzada, perquè cadascú tenim la nostra vida, les nostres històries, i la solució s'ha de buscar a mida. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, ara que parlava de món globalitzat, doncs mira, del tema que parlarem avui, jo crec que té molt a veure amb el tema globalitzat. No sé si una cosa va portar l'altra o l'altra a la una, però el tema d'internet, de la globalització, van molt units de la mà. I tot això ha vingut també a incorporar el tema dels pagaments online. I els pagaments online i les gestions online és una cosa... Que és força important i que requereix d'una seguretat i que cada vegada en fem més ús i que cada vegada escoltem més fraus i que ha pujat el tant percent de fraus i que escolta, que està a l'ordre del dia i que vigila l'ordinador i vigila el mòbil, perquè clar, tot ho portem al mòbil avui en dia i que has d'estar tot el dia vigilant. A nivell legal, Josep Lluís Gómez, bueno, temes de delictes i fraus informàtics, com ens podem cobrir d'aquestes amenaces?
Pues tens tota la raó, Ricard, que cada vegada els fraus que tenen d'alguna manera que veure en la informàtica són més freqüents, sí. No? Cada vegada paguem menys en efectiu, cada vegada, diguem-ne que hi ha una imposició, amb el Covid ho hem vist clarament, del sistema de banca electrònica, aquesta problemàtica potser s'accentua en gent gran, hi ha una nova modalitat de frau, no? I hi ha una estadística que l'any 2021 hi ha hagut 305.000 delictes informàtics, dels quals el 87,4% han sigut fraus. Després, en el segon lloc, venen les amenaces i coaccions amb un 5,7%. Hi ha una quantitat de fraus que, a més, moltes vegades són silenciosos, és a dir, no fan soroll, ens escaiem, no? Inclús determinades institucions, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc d'Espanya, pues donen alertes sobre aquesta situació, no? Una mica indirectament, pues fixa fa uns dies la Comissió Nacional del Mercat de Valors alertes que va crear sobre aquell fòrum de criptomonedes.
Sí, bueno, no? És que sí, tot el tema cripto s'ha de tenir molta cura.
És un tema que el qual un dia també podríem parlar.
Sí, amb les xifres que ens donaves estem parlant de pràcticament, i si ho mirem de dilluns a dissabte és pràcticament 1.000 delictes al dia a Espanya. Això que es denunciïn, perquè moltes vegades som objecte d'algun frau i ni ens n'assabentem, perquè hi ha molts fraus, Josep Lluís, que el que busquen és petites quantitats a molta gent. I les petites quantitats passen desapercebudes moltes vegades. És allò que tu mires a l'estat i dius, on vaig pagar jo amb una tarja 10 euros? No ho recordo, però no ho denuncies.
No ho denuncies, i a més hi ha una conjunció de factors. Per una part hi ha la persona que ens vol, que ens estafa, que ens enganya, i per una altra part hi ha el nostre excés de confiança o nostra mala diligència davant de determinats fenòmens. Pensa, per exemple, amb els fraus que hi ha hagut de molts cents milers de cèntims de CEOs d'empreses, en el sentit de que diuen, escolti, l'acreedor li diu, canvi vostè el compte i pot pagar vostè en aquest altre compte. Quan aquest altre compte és una persona que ha esbrinat que hi ha aquest deute, ens enganya i fem la transferència, i el que tenia que cobrar es queda sense cobrar, que al final tindrà de cobrar, per suposat, i nosaltres hem fet una transferència a qui sap quin lloc d'una persona que no era la que deia...
Però que això ha passat a llocs tan il·lustres com l'Ajuntament de Barcelona, sense anar més lluny.
Correcte, administracions públiques i grans empreses. O a nivell més casolà, el que se'n diu el vici inverso, no? Quan jo faig, per exemple, una venda d'un producte de segona mà per internet, alguns truquen, ens demanen el mòbil, diuen, bueno, vinga, ara te faig la transferència. Quan el que ens envia no és els cèntims, sinó que el que en realitat ens demana és al revés, és una ordre de pagament que nosaltres li fem amb ell. El que passa que donem per sentat que és el pagament, diem que sí.
Diem que sí, sense llegir. Ja. Diem que sí sense llegir, perquè és la inèrcia, la mecànica, allò, bueno, ja ho estic fent, doncs no llegeixo, excepte són quantitats petites. Això passa, insisteixo, dins d'aquests 1.000 casos al dia, d'aquests altres que ens està explicant el Josep Lluís, em consta que en passen, jo en conec de gent que li ha passat, i acaben no denunciant, perquè bueno, al final són 20 euros. Bueno, va, què faré? Perdre el temps a comissaria? Però ho hauríem de denunciar, oi?
Sí, i a més, ja dic, no se'n lliure ningú. Pagaments o presumptes pagaments de prestacions de la social, per exemple, o ERTEs, que es fan amb els nostres datos, ens diuen que tenim dret a cobrar una cosa, facilitem les dades, i aleshores de pagar-nos mos prenen, no? I evidentment això no té res a veure amb la seguretat social ni amb cap institució pública, sinó que ens enganyen, no? O altres casos que diria que encara són més fragants, d'aquells xollos que podem trobar per internet, de lloguer, per exemple, d'una vivenda al moment prevacacional, o inclús ara a la tardor, vivendes d'estudiants, que trobem una vivenda molt assequible, que ens demanen una paga i senyal, i aquesta vivenda que no existeix o no existeix d'aquesta persona, fem aquell pagament i he vist o no t'acordo, no?
Aleshores, crec com que ens podem protegir? Com ens protegim d'aquestes històries?
Jo crec que la principal protecció és la que tu mateix te dones, és a dir, de verificar totes aquestes coses, que, i no creure que hi ha duros a quatre pessetes. Jo crec que tindre, aplicar una certa lògica, no? Aplicar una certa lògica, i de moment dic, no hem parlat encara d'entitats bancàries, però abans de vacances, al mes de maig, va haver una sentència de Saragossa, venia el cas, que era molt, molt crítica del jutge cap a l'entitat bancària. Estem passant, parlant d'una persona de 83 anys, que en molts pocs dies li prenen més a vora 70.000 euros a través de transferències bancàries i operacions de Bizum, i que, bueno, que la sentència el que diu és que s'ha de protegir, primera, que a la gent gran no se li pot privar d'aquests mitjans. No se li pot privar. A vegades se'ls imposa, però tampoc se'ls pot privar. En segon lloc, que atès aquesta situació actual, els bancs han de prendre mesures extremes per protegir els seus clients i que han de ser diligents, ¿vale? I que, per tant, davant d'una situació estranya, pues, el que s'ha de fer és advertir el client per verificar que aquelles operacions són correctes i no són objecte d'un frau. El banc és molt crític en dir això, no? Miri, escolti, vostè no pot impedir ningú l'accés a aquest tipus de pagaments, vostè ha d'establir un sistema de banca electrònica segura i vostè ha de vigilar i protegir al client. I en aquest cas diu que l'actuació del banc va deixar molt que desitjar, sí, en aquests casos. Existint una normativa, que és la llei de serveis de pagament, que protegeix el client, i en aquests casos de frau, l'entitat bancària està obligada a tornar-li els diners. A veure, diferent seria que jo dono una ordre de pagament d'aquell xollo que no està el xollo, aquí el banc, evidentment, no és responsable, però en altres casos, que a més en aquest cas d'aquest senyor de 83 anys se va demostrar que no solament ell va ser l'afectat, no era una qüestió individual, sinó que aquell dia va haver una allau de fenòmenos iguals en aquesta entitat, en la qual devia haver algun tipus de forat, pues en aquest cas d'aquí el banc sí que el va fer responsable. Per tant, tinguem cura amb les nostres tasques. Aquesta podria ser la conclusió.
Molt bé. I recordeu, escolta, quan no ho veguis clar, truca al Josep Lluís Gómez. O sigui, si no ho veiem clar, me sembla que m'han estafat i no sé si és culpa meva o no, o ho podem arreglar, truca al Josep Lluís Gómez i ells et diran si és, què es pot fer. Sempre es pot fer alguna cosa. 973-28-28-18, 973-28-28-18, estan a Q2 Consultors i ell és advocat. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gracias a los doctores Ricardo.
Piel radiante en un solo gesto. Atassi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Atassi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, és una bona manera, i això ja ho vam descobrir ja fa moltes temporades, que els dilluns hem de començar amb un somriure a la cara. I és una bona manera. I a més els experts ens diuen que bé, que fem molt bona feina des d'aquest espai. Per tant, els dilluns ja saps que vam col·locar el Joel Carnicer i l'espai algú ho ha fet. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Hola!
Almenys els experts que vam consultar nosaltres ens van dir que sí, que feu molt bona feina, que anem a posar-li somriures a les cares de la gent, que no pot ser, que el món està molt estrany.
Jo vull pensar que els experts aquests són aquells de... Saps quan surt l'anunci de 9 de cada 10 dentistes?
Sí, sí.
Pues el 1, el dentista que no li va semblar bé.
Això, pues bueno, són els que vam consultar nosaltres. De moment, escolta, jo, la gent diu que se'n riu. El que no sé és si se'n riuen de tu o amb tu. Això no m'ha quedat clar,
A mi m'agradaria que fossin els dos. A mi m'agradaria...
Bueno. Perquè igual que és molt divertit riure-se'n d'algú, sempre quan hi hagi una mica de carinyo, també riure-se'n amb algú.
No, això també. I la gent també hem de tenir aquell punt de complicitat i de bon humor també, de que si se'n riuen de mi serà per algo, pues m'enric jo també. Ho intento arreglar no després, però m'enric també. Però exacte, ha de ser amb carinyo, no això sí, amb mala llet no. En fi, escolta, Joel, te segueixo esperant aquí als estudis, perquè si no la cosa no té tant feeling.
No, tens raó.
No té tant feeling.
Però ja ho saps que ara mateix soc la celebritat més sol·licitada del panorama lleidatà.
Bueno.
Sí, però bueno, dona'm temps i jo en breu estic aquí.
Sí, dono temps la setmana vinent, el temps que et dono. Hem d'anar pensant canvis amb aquest espai, perquè la veritat és que hi ha moltes coses, que quan te les expliquen et posa un somriure a la cara. I una que incorporem ja és costums estranyes que volten pel món. Aquelles costums, aquelles tradicions que potser per la gent que ha nascut al lloc on la fan ho troben normal o no, o no, però que quan ho escoltes des d'un altre lloc dius, però i així, què carai fan aquí? Bueno, costums estranyes. De totes maneres, si algú en té alguna, en coneix alguna, encantats de conèixer-la. Ens l'envieu un WhatsApp al 664-526-180. 664-526-180. Mira, a l'acabar l'any també podem fer un repàs de les contrades o els països on tenen tradicions més estranyes, que ja veureu. Cap a on anem avui, va?
Avui ens anem al Brasil, però al Brasil de veritat, és a dir, al de les tribus amazones.
Ah, a l'Amazones anem.
El que queda encara més, més autèntic, per dir-ho així, no? I és que resulta que hi ha una tribu, que són els Yanomami, que no Motomamis.
Yanomami.
Que diu que tenen la curiosa tradició de venerar els seus morts menjant-se'ls.
Caram.
Vale? Llavors, què passa? Però no es mengen allò de dir amb coberts i tot un cadàver, com qui es menjaria un pollastre o un conill, no? Sinó que els cremen, vale? I després es mengen les cendres.
Ah.
Vale? Perquè ells, o sigui, ells consideren que això el que fa és salvar l'ànima de la persona i de tots els familiars que hi participen.
Bueno.
Que clar, tu veus així estrany, però sí que és veritat que això també s'ha fet a Europa. Perquè també ho va fer el Kate Richards quan es va esnifar les cendres de la seva àvia fa molt temps, va ser una mica curiós, però també és veritat que si fem una mini relació també seria una mica com el cos de Crist, perquè, clar, ells es mengen una part d'aquesta persona per arribar a la salvació o de dir, pues, bueno, i això de dir, pues, aquesta persona anirà en pau i nosaltres també, perquè l'hem ajudat per això.
Bueno, no, l'explicació és... Bueno, té la seva explicació, però vaja... Bueno, és una curiositat.
Sí, una curiositat més. O sigui, penseu que això ja és un missatge cap als oients, i això, que això ens fa molta il·lusió, que lo bonic d'aquestes curiositats és que ho podeu explicar mentre esteu al bar o a la vostra oficina, on sigui, i si això... voleu dir que ho hem dit nosaltres, pues superbé, i si no, pues sempre podeu quedar super... intel·lectual,
clar,
com he dit. Clar,
aquí...
que hi ha una tribu al Brasil que...
Clar, sí, aquí podeu dir, l'altre dia llegia que hi ha una tribu al Brasil i que des allò bé, o, escolteu, si ho voleu fer ja més autèntic, l'altre dia escoltava Cope Lleida, el Joel Carnicer, i va explicar què. També està bé, dir-ho així.
Clar, és la idea. Així és la manera de... O sigui, això, penseu que no estem fent un favor perquè trenqueu una mica el gel amb les situacions incòmodes, o sobretot a l'ascensor.
Això, per començar la conversa amb una persona que acabes de conèixer, però escolta, mira, l'altre dia a Cope Lleida, el Joel Carnicer explicava que al Brasil...
Exacte,
no sé
exacte,
jo si la d'avui...
Va per aquí.
No sé si la d'avui serveix bé per trencar el gel, però vaja, bueno, aquí la deixem.
De fet, m'agradaria proposar-te una cosa
que
podríem fer com una mena de concurs a l'acabar la temporada i apuntar-nos les curiositats que hem fet, i llavors la persona que tingui més curiositats de les que hem dit sortejar-li alguna cosa.
Ah, bueno.
Ve a ser un pernil, ve a ser un cotxe,
un apartamento de Torrevieja...
Sí, sí, bueno, d'un pernil a un cotxe a un apartament, bueno, sí, sí, són... Bueno,
hauríem de sortejar alguna coseta així, llavors qui tingui més, serà la persona guanyadora i li farem algun regal.
On es posi un bon pernil, que es tregui l'apartament, que després tots són despeses a l'apartament, i amb el pernil tots són satisfaccions. Bueno, escolta, va, notícies d'aquestes estranyes que has estat llegint aquesta darrera setmana.
Bueno, pues una notícia que he estat llegint que m'ha semblat sensacional és roba un vehicle dels bombers, es posa l'uniforme i condueix begut fins a una discoteca. Vale? Això ho ha fet un noi de 18 anys i ho ha fet a la Cerdanya.
Caram.
Vale? I me fa molta gràcia perquè el van detindre en una discoteca, a la sala Badiu, però finalment ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Però el van detenir i anava vestit de bomber dins de la discoteca.
Correcte, correcte. Llavors és el que es va ficar. O sigui, ell va agafar el cotxe, ¿vale? Va entrar al parc de bombers de Puigcerdà la matinada del dissabte i el diumenge, trenca un vidre amb una pedra d'un cotxe, es fica diverses peces de roba de l'uniforme i agafa un dels vehicles tot terrenys. No us penseu que agafa el camió amb la manguera i tot, sinó que agafa un vehicle... i condueix una mica i tot això, i després el noi encara vestit amb l'uniforme dels bombers se'n va a una discoteca a la sala Badiu i a trencar i a cremar la nit. Vale?
Bueno, llavors, què passa? Que... No sé si és una bona manera d'estrenar el carret de conduir si tenia 18 anys, ja.
Clar, aquí, això és el que em fa gràcia de dir, hòstia, amb 18 anys ja el que es pot fer, no? Ja com van a tot, és com el vaquilla. Els 80 tornen, saps? Sí. És com tornar-se el vaquilla. Llavors, clar, és graciós perquè localitzen el cotxe a la discoteca i el localitzen amb ell vestit de bomber ballant i donant-ho tot. Vale?
Déu-n'hi-do.
Queden llibertat amb càrrecs? Això és el que no acabo de veure-ho molt bé. Després sí que ara aquest mes de setembre li fan un judici ràpid i perquè la policia l'acusa de delictes de robatori amb força i dany i també de conduir sota l'efecte de l'alcohol i sense càrrec.
Bueno, a veure, no ho veus bé. Pensa que darrerament a Lleida tenim persones que els han detingut 40, 50, 80 vegades pel mateix i segueixen al carrer, I els segueixen detenint pel mateix.
Clar, és el que no entenc. Potser, mira, si ens emparéssim una mica amb la llei, potser et diria, mira, la primera vegada tots poden tenir errors i no passa res. Però en el moment en què et reincident, potser ja... sí que s'hauria de fer una aturada i de dir, perquè ja tots hem tingut 18 anys, tots hem sigut imbècils, i no passa res. Però ja quan ets reincident i portes 50 vegades fent el mateix, home, doncs potser una temporadeta a la presó o així, doncs estaria bé. Però bueno, ja, això, ja cadascú el seu.
Molt bé, què més?
Doncs llavors, si continuem amb les coses de cotxes, et diré que la policia da el alto a un conductor en plena felació mientras conducía borracho.
Es que de ¿vale? Veritat...
Llavors, mira, ara diré una cosa. A mi el titular, que pot mig impactar, pues mira, me sembla bé. Però a mi el que m'agrada és el peu que ve després.
A veure.
¿Vale? El hombre y la mujer iban completamente desnudos con el coche en marcha. Yo no sé, a mi me pot dir ingenu o el que tu vulguis, però que no s'hagués fixat ningú abans de que anaven de pèl a pèl al cotxe i que se'l trobessin conduciendo mientras una mujer, también de Elche, m'agrada molt la...
También de Elche.
La puntilla, sí, com dient. Sí, quin honor, diu. El hombre iba conduciendo mientras una mujer, también de Elche, iba a su lado como copiloto mientras le hacía una felación con el vehículo en marcha.
Mira, pocs accidents hi ha encara, perquè no és manera d'anar conduint, I a més, a veure, no ho sé, jo aquestes coses, si les vols gaudir, para, i no sé.
Sí, però a més, una cosa vull acabar d'explicar de la notícia, que és que aquest senyor dona un resultat positiu a la prova d'alcoholèmia,
però
és que dona 0,75.
Déu-n'hi-do.
Per qui no conegui les lleis, a partir de 0,40 és penal.
Sí, senyor. I a partir de 0,25 ja és... ja tens un problema.
Si tu no ets novell, a partir de 0,25 ja et poden multar.
Sí.
Potser 0,25 pot ser entre un cubata, tres cerveses, una cosa així. Doncs aquest senyor donava 0,75.
Sí. I
una mica més li dona un mil·ligram per litre... Déu-n'hi-do,
Sí,
és molt.
No una beguda, no. 3 o 4, o 5. O 6?
No, em portava més, em portava. Això t'ho dic, clar. Jo, que mínim, o sigui, mínim, depèn de... Si és un home, un 6-7 cubates, mínim.
Mínim. Cubates. Dir, però què se'n veuen de cubates? Però això és molt antic, això.
Bueno, he dit que cubates, com, si vols encara t'ho puc dir més antic, i te puc dir Cuba Libre.
Cuba Libre.
Cuba Libre. Bueno...
té connotacions... Sí. Bueno, és igual, no, sí, res. Va, sí. Que ja està, que ja arribem a la una. Tens acudit?
Tinc acudit, sí, i a més és curtet, el que t'agraden.
Vinga, va.
Diu, cariño, dicen que estás conmigo por dinero. Ay, no, no hagas caso, billetito mío.
Bueno, Joel, va, aclareix-te l'agenda que et vull aquí a les estudis, eh? Bona setmana.
Vinga. Bona setmana, Ricard!
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Era?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Pues era lo que decía un niño de 12 años al portal Tennis Topic en una entrevista que le hicieron en 2015 en París durante el Roland Garros sub-13. No pudo pasar entonces a la final, pero ya apuntaba maneras. Y vaya si las apuntaba, porque hoy, 7 años después, con 19, se ha convertido en el número uno más joven de la historia del tenis, tras ganar esta noche el Open USA.
Esos tres elementos están conmigo en cada partido y en cada momento. Yo creo que he jugado un gran tenis durante todo el torneo, pero también he dado un nivel de mentalidad enorme, un nivel de corazón enorme y un nivel de lo otro enorme también. Lo cual las tres cosas han sido súper importantes en este torneo.
Bueno, Carlos Alcaraz, que contaba que siempre ha seguido el consejo que le dio su abuelo, que juegue cada partido con las tres Cs. Lo acabas de escuchar. Cabeza, corazón y la tercera, bueno, la podías imaginar, ¿no? La podías intuir. Empieza con C y termina en ones. Bueno, ¿cómo nos gusta comenzar la semana así? Llevamos una racha de noticias tan malas, tan pesimistas, que hoy de verdad agradecemos poder contar una que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel. 19 años, ¿eh? Piensa tú qué estabas haciendo con esa edad. Pues él, Alcaraz, entrenando como una bestia, sacrificando muchas cosas, y ya ves, ha hecho su sueño realidad. Su ascenso ha sido fulgurante. En poco más de un año ha pasado de ser una joven promesa apenas conocida en los círculos más entendidos del tenis español a convertirse en una estrella internacional. Fíjate cómo ha sido su evolución. A finales de 2020 era el número 141 de la ATP. El año pasado, en el Open USA, era el 38. A finales de 2021 era el 32. Y 9 meses después, el número 1. Y el auge... Su auge, el auge de Alcaraz, no se entendería sin su entrenador, Juan Carlos Ferrero, el extenista y ex número uno también del mundo. La relación entre ambos es muy, muy fuerte, muy estrecha. Cuando Alcaraz cumplió 14 años, Ferrero decidió apadrinarlo en su academia de Alicante para dedicarle todo el tiempo posible. El ex número uno del mundo tenía ofertas para entrenar en ese momento a tenistas del top mundial como Thiem o como Tsitsipas, pero prefirió quedarse con el murciano. Desde entonces ha conseguido forjar en Alcaraz una mentalidad valiente y directa, pero también humilde, algo que nos recuerda mucho a Nadal, al igual que su fortaleza mental. Todo eso acompañado de un físico impresionante y una calidad tenística enorme que le permite jugar con una gran variedad de golpes y ganar puntos que parecen imposibles. Pues Carlos Alcaraz es el protagonista del día y el culpable de que hoy muchos españoles hayan llegado con algo más de sueño a trabajar, porque se quedaron viendo cómo el español se hacía a sus 19 añitos con el cetro del tenis mundial. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que el féretro de Isabel II descansa a esta hora en la que era su residencia oficial en Edimburgo, a la espera de que esta tarde sea trasladado a la Catedral de St. Giles, en esta ciudad también. Toda la familia real, con el rey Carlos III a la cabeza, acompañará al cortejo fúnebre. El nuevo monarca ha recibido esta mañana las condolencias de todo el arco parlamentario británico en una sesión solemne celebrada en Westminster. Y el Partido Popular envía este lunes al gobierno sus propuestas para ahorrar energía. En Herrera, en COPE, el líder de los populares populares, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que pedirán al Ejecutivo que bonifique el ahorro de aquellas familias que menos luz y gas gasten. Insta una rebaja de hasta el 40% en la factura eléctrica. Y en este día, Pilar, también nos hacemos eco de el tiempo. El calor nos ha acompañado hasta ahora, pero a partir de hoy la protagonista es la lluvia. Un total de 12 comunidades autónomas están en alerta por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. El calor continúa, pero en las próximas horas vamos a notar cambios respecto al tiempo que nos ha acompañado. Vamos a necesitar el paraguas en muchos puntos de España por la entrada de una borrasca atlántica, antes el huracán Daniel, ahora es borrasca, que dejará hasta 40 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres o, por ejemplo, en las costas de Galicia. Y el Papa ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el 20 de noviembre en las iglesias particulares y en Lisboa en agosto de 2023. Francisco anima a los jóvenes a preguntarse qué actitudes y motivaciones experimentan ante los retos de la vida cotidiana, a superar las distancias entre personas y generaciones y a responder con creatividad a los desafíos del mundo actual golpeado por la pandemia y por las guerras.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el nombre del día, sin duda, Carlos Alcaraz, que estrena el número uno en España.
O eso esperamos, el número uno del mundo, ganador anoche de su primer Grand Slam en el US Open, prepara su regreso a España y en principio se le espera en la Copa Davis, que se va a jugar en Valencia a partir de este miércoles. Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, acaba de comparecer en la Fuente de San Luis el capitán del equipo español de la Copa Davis, Carlos Alcaraz. Va a llegar a Valencia mañana por la mañana, va a tener una conversación con Sergi Bruguera, que acaba de decir que este es un tema personal en función de cómo se encuentre el nuevo número uno del mundo.
No puedo confirmar nada hasta que no llegue, veamos cómo está y hable con él. Ya los números lo dicen todo, ¿no? Que sea el número uno del mundo más joven de la historia con un año de diferencia. Bueno, no hay más palabras, ya lo dije todo esto.
Recuerdo, fase de grupos a partir del miércoles, Serbia ese día, viernes Canadá y domingo Corea del Sur. Y en fútbol, mañana empieza la segunda jornada de la Liga de Campeones con el Barcelona en Múnich, sin novedades en la lista de Xavi, y en el Atlético de Madrid, que ha viajado al Leverkusen con Oblak y sin Lemar, Jiménez, Savic y Reguilón.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mitja per sobre de la una, dilluns, avui 12 de setembre del 2022, per sobre dels 30 graus, no ha tornat a ploure de moment a la ciutat de Lleida. El que fem és marxar ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica que avui ens arriba de la mà del Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels amb intervals ennuvolats o cels ennuvolats, i no es descarten durant aquesta tarda alguns ruixats o tempestes, sobretot a zones del nord. Si parlem de les temperatures, avui són més altes, amb valors significativament alts, sobretot a la depressió central, amb màximes que arribaran als 37 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 34 a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i la màxima serà de 31 graus a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà del sud i del sud-est amb intervals més intensos a les comarques del sud. Si parlem de la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts, amb ruixats i tempestes, sobretot més intenses durant la tarda, amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Per últim, les màximes demà baixaran notablement, amb valors màxims que es quedaran als 31 graus a Balaguer i a Tàrrega, als 30 a Lleida capital i a la Seu d'Urgell, i els 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. La 1 i 8 minuts, busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Estava llegint un article que m'heu enviat a través del WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Gràcies, David, que m'ha enviat un missatge amb un article, amb una cistella de la compra per 30 euros de 30 productes que un conegut supermercat d'àmbit nacional ha tret i que mantindrà fins al 8 de desembre o 8 de gener, ara no recordo. Estava mirant que no hi ha ni una peça de fruita. Clar, jo entenc que és difícil mantenir una cistella tants mesos amb el mateix preu,
amb la fruita que estan oscil·lant, però si t'ho venen com una cistella, la cistella de la compra definitiva, ara que puja tant la inflació, que no hi ha una peça de fruita. Crec que ni verdura ja. En fi, mira, és un dels temes que podem tractar amb el nostre nutricionista, aquestes cistelles de la compra, que no sé jo si ajuden o desajuden. Ja saps, que ens pots enviar un missatge de WhatsApp, o de veu, o sigui, de text, o de veu, al 664-526-180, 664-526-180. Parlem de successos, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut 5 detinguts i un accident durant tot el cap de setmana a la ciutat de Lleida. A més, també 2 cotxes calcinats i 5 de danyats a Capon la matinada de dissabte, diumenge, d'aquest cap de setmana, al passatge d'Agustí Duran, al barri de Capon. I a Ta i a Alcarràs ha cremat durant més de 12 hores un magatzem de farratges. Fins a 17 dotacions van treballar per evitar que s'estengués a una nau propera, el qual van poder evitar afortunadament. Al territori, doncs mira que Fira Tàrrega ha tancat aquest cap de setmana i diumenge la edició número 41, la primera que se celebra ja amb normalitat i sense restriccions de cap tipus després de la pandèmia. L'assistència massiva de públic ha retornat l'essència de la fira amb els carrers i places plens, i així mateix, des de l'organització, han destacat el caràcter espontani de l'edició d'enguany amb l'exhibició de diversos espectacles que no estaven anunciats al programa amb l'objectiu de buscar la sorpresa del públic. I la directora artística de la fira, Anna Giribet, diu que preveuen continuar experimentant amb el concepte de l'inesperat. Enguany s'han pogut veure 62 espectacles de 60 companyies i 419 artistes que han vingut des de 8 països diferents, i a nivell d'entrades s'ha venut, s'ha assolit la venda del 75% de totes les entrades que havia disponibles. Et parlava de la cistella aquesta de la compra, 30 productes, 30 euros, sona fantàstic. Jo ja la compro, si fos equilibrada, però vaja, si no hi ha fruita ni verdura, malament anem, perquè ja saps que ens expliquen que com a mínim hauríem de menjar, llevat de patologies molt concretes, 3 peces de fruita al dia i 2 de verdura. I si no hi són, doncs malament anem. Per cert, que el sector de la fruita està preocupat per la caiguda del consum, que ha caigut per sota fins i tot de l'any 2019, el d'abans de la pandèmia. El retrocés a les llars és d'un 13,6% en el primer semestre d'aquest 2022 respecte l'any passat i del 10% davant de dades d'abans de la pandèmia, del 2019. Per tant, és una dada relativament preocupant. 1:12, fem una pausa ràpida i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Daily Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi BD Cream de Pergal Laboratorios. Te venda en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, ja que és el moment en el que ja saps que parlem dels bocins d'història, ho fem amb el president de l'associació dels amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González, camí cap a 2:15. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs bé, aquí ja amb el segon programa, passat l'11 de setembre. El dia 10, molts dels oients van vindre a sentir-nos en la primera de les visites que tu te vas encarregar de fer cuina publicitària, sí, perquè cada mes, per commemorar els 50 anys de l'associació, farem una visita especial a temes concrets de la Seu Vella. Aquest dissabte passat va ser a les portes de la Seu Vella i sempre també en clau associació. És a dir, a part de parlar de les portes de pedra, vam parlar també de les portes de fusta, que són les que es va encarregar l'associació de col·locar als anys 70. Uh-huh. Evidentment, com no podia ser menys, i tenint la Mònica, vam fer una visiteta també a la Mònica i vam fer una explicació a la Mònica, amb la qual ja aprofito, la propera visita encara la Mònica estarà al peu perquè serà l'1 d'octubre i l'1 d'octubre doncs farem la segona visita d'aquestes puntuals.
Et faig dues preguntes ràpides que m'han fet ara aquesta setmana pel WhatsApp. Recordeu que podeu enviar consultes al 664-526-180, 664-526-180. La Mònica, què tocava?
Bé,
si les preguntes me les fan en 30 segons, la resposta també, eh?
Els quarts.
O sigui, un quart, un toc.
Un toc, dos quarts, dos tocs, tres quarts, tres tocs, i quatre quarts, quatre tocs, i després tocava la silvestre, tocava l'hora.
La silvestre només toca les hores.
Les hores, correcte.
Vale, segona pregunta que em diuen. El Joan Ramon va explicar que es van canviar les ubicacions de les campanes per una moda de les finestres cap a dins. Que, per tant, no es veuen des de fora.
Exacte.
Això es pot revertir al campanar de Lleida i si és que sí, si està previst?
Sí, sí, el projecte que vam endegar el 2014 quan vam baixar la Mònica, que l'altre dia potser no va quedar prou clar, era aquest, i és aquest el projecte, és a dir, reubicar les campanes al seu lloc històric, i la Mònica és, diríem, com l'emblema d'aquesta campanya.
Que a més, ja que la van baixar, com que estava averiada per entendre'ns,
doncs s'ha reparat. Sí, 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 no,
averiada, enteneu-me, eh?
I les altres, que estan bé, quan se baixin per col·locar-les al seu emplaçament que toca, a l'històric, a les finestres, i la silvestre, que no li toca a les finestres, perquè aquesta d'estar al mig, com està ara, però en lloc d'estar dintre d'aquesta estructura que no la deixa veure bé, el recuperarem l'estructura original que tenia, que eren uns pilars de pedra sobre la que estarà penjada.
Això està aprovat?
Està fet el projecte, aprovat per les comissions de patrimoni i de més, i solament queden els diners per acabar-lo d'executar.
Vale.
En principi, en aquests 8 anys que portem de treballar aquest projecte, amb el que vam parlar a l'anterior programa, de que per qüestions, primer des de la pròpia associació, que hem tardat el que hem tardat.
Bueno, i després
la burocràcia, que sí, també és veritat, i altres problemes. Després sí que, a part dels diners, que sempre han estat insuficients per fer tot el projecte al 100%, evidentment les coses, si no cal dir-ho, s'han encarit molt. És a dir, que del projecte que havia fa 8 anys al d'ara, pràcticament, si no s'ha triplicat el pressupost, per allà va la cosa. Tenim una ajuda especial de 40.000 euros de la Diputació de Lleida, que també per burocràcia l'hem tingut de, entre cometes, perdre per tornar-la a recuperar. En principi sembla que no hi ha problema i creiem que probablement abans de Nadal podrien començar les obres de fer aquesta reubicació en un dels dos pisos.
Bueno.
Probablement serà el pis de les campanes litúrgiques. Les litúrgiques són les que estan al final del cos més gran, i com diu la seva paraula, les litúrgiques són les que s'utilitzen per donar els tocs relacionats amb la qüestió de la vida religiosa de la catedral. En aquests moments hi ha 5 campanes que es van recuperar després de la guerra, l'any 45 i 46, per intentar compensar les 14 que hi havia.
Caram.
I que es van perdre en la guerra. Aquestes 5 que hi ha ara són les que s'ubicaran a les finestres, se podran veure, i són les que repiquen. Quan hi ha repic de campana són les que se senten. Recordar que el campanar és el campanar també de la Catedral Nova, és a dir, això ja l'hem comentat alguna vegada. Una de les singularitats que té Lleida és que té una seu vella a dalt, convertida en caserna, una seu nova, que és la que continua sent la catedral, i el campanar és el de la vella, que serveix per la nova i que uneix aquestes dues catedrals.
O sigui, que quan havien de tocar la catedral nova, que és la que hi ha al carrer Major, per entendre'ns,
sí.
Perquè encara algú dubte, el seu campanar...
Continua sent el de la vella.
Era el de la vella, el de la seu vella.
Perquè això és una història molt xula, perquè...
Jo crec que això ho vam parlar
a final
de temporada. Sí,
l'hem parlat, exactament, perquè, però molt breument, quan Felip V tanca la catedral, la seu vella actual, que li diem, perquè llavors era la catedral de Lleida, els canonges buiden tota la catedral perquè han de deixar-la en condicions perquè o s'enderroqui, que és el primer que estava previst, o s'adequi, que és el que va passar finalment, com a caserna. Llavors utilitzaran tot aquell material, els camparan per les diferents parròquies. La de Sant Llorenç és la que té una mica la funció de catedral, però tot i amb això és limitat el seu espai. I arriba un moment que diuen, hem buidat tota la catedral, però les campanes que fem? En aquells moments hi havia 16 campanes. On les portem? I llavors, apretant a Felip V, es va dir, si me compreu, us venc el campanar. Cosa que semblava absurd perquè era meu, però ara ja no és meu perquè me l'has agafat per qüestions de guerra, doncs bueno, però bueno,
els canonges
la van acabar comprant. I el campanar llavors es va alliberar d'aquest canvi de funció. Per tant, des del punt de vista simbòlic, el campanar no hi ha dubte, que és el que simbolitza Lleida per excel·lència, perquè la catedral, ho hem dit més una vegada, tota la seu vella és el símbol de Lleida, però si traiem el claustre i la pròpia catedral, el campanar té tanta força que continua sent el símbol de Lleida. A més, per tant, és molt xulo que sigui l'únic que mai ha perdut la funció per qual va ser fet al segle XV. Per tant, quan se decideix al final fer una catedral per compensar els lleidatans que han perdut la seva catedral quasi 60 anys després, es fa la catedral nova, això ja vam parlar, ubicada en un lloc complicat, com és el peu del carrer Major.
No, hi va haver bastant enclotat, es va haver d'excavar...
Correcte.
Sí, sí, sí.
Però el mateix projecte original que va fer Cermeño ja contemplava que no calia ficar campanar, aquelles dues torres que ja són simplement per fer decoració, per fer bonic a la façana, i prou, perquè el campanar continuava estant el de dalt. Per tant, aquesta singularitat és important. I aquesta silueta que té el campanar, hem de recordar que la part de dalt és més estreta. I en aquesta part de dalt, que és més estreta, que és la que dona aquesta força, diríem, al campanar, perquè tots els altres campanars normalment no tenen aquest cos superior, és un cos massís, octogonal i aixecat de pla, i si s'afegeix alguna cosa al cos petit, com un cos petit a sobre, és en època barroca, com passa a Balaguer o com passa a Cervera, o per exemple a la Catedral de Barcelona, que es fan estructures metàl·liques, o al Miquelet de València, que es fa una espadanya del segle XVI, per un cos que és com si el campanar se fes més petit i així d'època gòtica, la singularitat és la que té el de Lleida, que li dona aquesta peculiaritat. I aquest cos petit és el que té la singularitat de que és les campanes horàries. Les campanes horàries eren pagades per capítol, però per la paeria, perquè eren campanes civils. I aquestes campanes són les que durament suporten el rellotge, amb aquella esfera gran, que ara quasi no els no miren gaire, perquè entre els digitals i els telèfons i demés, però abans era un referent, no solament el so de les campanes, sinó el propi rellotge, la gent s'ho mirava per saber quina hora era per Lleida, era l'hora oficial. Aquestes campanes horàries són dues. La silvestre, la que toca les hores, és de l'any 1418, i aquesta sí que és enorme, perquè són quasi 5.000 quilos, és una de les més grans de l'estat, i al 1486 se li va col·locar un reforç que era el que toca els quarts, que és la Mònica. Aquestes dues, al ser civils, relacionades amb el rellotge, no va caldre, no se les van carregar durant la Guerra Civil,
sí, perquè aquestes no
eren religioses, sinó que eren civils.
Això,
I per això les tenim, sí. Per això les tenim, perquè si no també les haurien trinxat com tota la resta.
Sí, aquesta campana no, que era religiosa, aquesta no, que només feia les hores.
Correcte.
Un tros de ferro, bueno, exacte. És que la gent són complicats. Ara estava pensant com caram la van pujar. En el seu moment. Bé. No sé si hi ha documentació, fotos o algun relat d'això, perquè avui en dia estem parlant d'un muntatge, d'una grua especial i tota la història, totalment mecanitzat, però clar, m'estàs parlant del 1400, déu-n'hi-do, eh?
En principi, la majoria de les campanes, i no s'ha documentat perquè no s'ha trobat, però el més segur és que es fonessin a peu de campanar. és a dir, que la fossa amb el motllo es fes a peu de campanar. Si els oients han tingut ocasió d'anar a Os de Balaguer, la trobada aquesta de campaners que es fa cada any, últimament s'ha fet experiències de fondre campanes amb el motllo d'argila allí mateix. Mm-hmm. Això segurament es farien totes les de la Seu Vella. Si ens fixem, quan estem a la Porta dels Apòstols i mirem cap al campanar, el cos de baix, el que està en les campanes litúrgiques, totes les finestres tenen columnetes, menys una. No té columnetes. Aquella finestra que no té columnetes és per on pujaven les campanes, les que eren litúrgiques, que sempre eren més petites. Com se pujaven? Doncs amb un sistema de grua de l'època, és a dir, yeah, evidentment.
Cordes,
que era,
sí,
en plan cordes, però ens hem d'imaginar allò que tenen els hàmsters a la gàbia, allò que es fiquen, sí, a dintre, sí, d'una, sí, volta. Sí.
Aquest, bueno, era, i desmultiplicadors...
Aquest,
i
era una de les grues, sí, amb les politxes, i es feia amb una grua i se pujava, sí, sense cap problema. Així es van pujar totes. Bueno. Al pis de dalt, la Mònica, van fer el mateix, i la Silvestre, el més curiós, és que quan la van decidir pujar-la, ja no passava per les finestres.
Això anava a dir, després és entrar-la.
Vale, llavors van tenir de fer forat a les finestres perquè passés. Van fer el forat just perquè passés. Allò sempre les siluetes com dels dibuixos animats quan s'estrellen a una paret.
I es veu aquesta cicatriu a la paret?
Se pot veure que hi ha pedres d'un color diferent a sobre mateix d'aquesta. És a dir, és molt interessant això.
Molt bé.
Llavors la Mònica, quan la van fer, i això crec que l'altre dia també es van quedar per fer-lo...
Va, que et queden 4 minuts per explicar-me la decoració de la Mònica, que és el que havíem de fer avui.
Exactament. Si mirem la Mònica, ara que està al claustre, i la podem veure de tu a tu allà davant, veurem que té, en principi, una curiositat, que és que té com una sèrie de tires, de franges, no és llis, és a dir, que està com unes anelles que la van envoltant, i aquestes anelles, si la mirem per dintre o la toquem, es mantenen també amb una mena de canalats, és a dir, que per dintre la campana no és llis, és a dir, que és sinuosa. Això li dona un so especial. A dalt de tot, de la campana, hi ha la inscripció en lletra gòtica xula, molt ben feta, és del segle XV, i la primera línia, tot i que és una campana civil, és una pregària religiosa, perquè diu, està en llatí, i la traducció és la que seguim, feta pel Jordi Curcó i pel Joan Busqueta, diria així: Crist rei va venir en pau, Déu es feu home, lliurement i amb intenció pietosa, en honor de Déu i per l'alliberament de la terra. Aquesta expressió és la que tenim a la primera línia, i quan toca, d'alguna manera, és com si també llancés aquesta pregària al cel. La segona línia diu: aquesta campana fou feta pel mestre Nicolau Barrot el 20 de maig de 1486. Entre les lletres hi ha escenes, un ecce homo meravellós, una crucifixió esplèndida, un àngel que podria ser Sant Miquel, però no ho sabem segur, i se complementa aquesta decoració en alguns altres amb una creu, amb una altra verge, una santa, màrtir. Mònica, no sabem per què li van posar el nom, perquè el 20 de maig en cap moment hem trobat que hi hagi cap Santa Mònica.
Però està documentat, que se la anomenaven així.
Sí, sí.
O sigui, és corrent ficar-li nom a les campanes?
Sí, posar nom a les campanes és corrent, però Mònica no és molt habitual. Normalment se posen Bàrbares, la Meuca que tenim aquí a Lleida, d'altres, però la Mònica no és molt habitual. Al maig sí que van trobar en algun moment que havia hagut una Mònica, però actualment inclús Santa Mònica és el 27 d'agost, i recordar que aquesta santa màrtir que hi ha, si correspon a Mònica, sabem que Mònica era la mare de Sant Agustí i no va ser martiritzada, no va morir màrtir, sinó que va morir de velleta. Ara sí que va tenir una vida molt martiritzada perquè el seu fill, que era molt dissolut, ella no parava de pregar, fins que al final va aconseguir que s'endreçés pel bon camí i llavors va deixar de patir. Per tant, podria ser un símbol de que sí que va ser una mare que va estar martiritzada durant tota la seva vida, tot i que no va morir màrtir. A part d'aquestes escenes religioses, que són, val la pena per si soles ja de veure-les amb aquesta lletra gòtica, hi ha una escena civil que és una mena de sol amb la boca oberta, per tant, és un element pagà molt xulo. I després, molt simpàtic, hi ha cap a baix de lo que és la campana, a prop de la senefa que hi ha, també gòtica, molt ben decorada al voltant de la boca, hi ha una curiositat, que és un gosset, podria ser també un llop, però no, jo m'agrada més pensar en un gosset, que va al darrere d'un conill. Per tant, aquest element, que val la pena que la gent que pugin, i si pugen amb canalleta, doncs encara més que ho trobin, perquè són molt petitons. És aquesta escena de casa, una escena cinegètica.
Això està en relleu?
Sí, 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 està en relleu, clar. És a dir, com van fer el motllo, ja lo van pensar de ficar-lo.
Però vull dir que, poca broma...
No, que... i tant, sí, sí, sí.
Però no, perquè, aviam, la campana hem dit que feia 90 centímetres... Però per començar a fer aquestes històries amb volum és feina d'artista.
No, i a més, les que són de religioses, inclús aquest sol que diem, té una decoració molt ben acabada. El gosset i el conill ja està fet una mica més barroet, a més estan en posició de corrent els dos, per tant les potes a vegades se barregen una mica amb el que és el cos, però es veu clarament que un és més gran i l'altre és més petit, clar. Un té les orelles més llargues, per tant sí que pot ser pues, un conill i una llebre, en fi, però bueno, és una escena divertida i són aquestes bromes que a vegades hem de pensar que jo no el veria en ningú, perquè evidentment una campana pesada i una espècie, aquestos sí que són pràcticament només d'un centímetre, el que tenen entre un i dos centímetres, no es veurien, però el mestre campaner, el mestre Barrot, pues, va tenir la capritxa. Bueno,
si voleu anar a fer pràctiques d'observació i teniu bona vista, no me recordo on està la Mònica ara.
Ara està al claustre.
Al claustre.
Passada la Porta dels Apòstols, a peu de campanar, allí està donant la benvinguda a tothom, i torno a dir el dia 1 d'octubre que farem una visita especial dels 50 anys de les Amics de la Seu Vella. A més, farem un guinyo a l'1 d'octubre perquè visitarem l'única capella independent que tenim a la Seu Vella, que és la capella de Jesús, la capella dels
Escomers. Però no parlareu de política.
Eh? No, però fem un guinyo.
Bueno, escolta, he fet ara aquí una resta, perquè segons la documentació la van fondre el 1486. Estem parlant d'una campana de 536 anys. Que déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Ràpid es diu. 536 anys.
I en principi, des del 20 de maig, que la van col·locar fins al 2004, que es va decidir que no toqués, ha estat tocant cada any, cada dia, cada hora...
Si no m'estranya que s'esperdés al final.
Exactament. Pues sí. A més, toca a martell, no té batall.
Ah,
és a dir, aquesta...
Sí, d'impacte directe, eh?
Impacte directe... No, el batall també és impacte directe. El que passa és que el batall implica a vegades pues, voltejar, i aquesta ja era una campana que mai voltejaria. Així és com la Silvestre. Es va deixar l'opció, que també podia incorporar-se als...
La Silvestre es va deixar l'opció de
que
oscil·lés?
Sí, i ara...
5.000 quilos?
Sí, des del principi. Després, al segle XVIII, sembla que es va decidir deixar...
Home, devia de moure el campanar i tot.
Sí, és que ara, abans del 2014, encara tocava. El que passa és que el 2014, aquestes xapusses que es fan a vegades a casa nostra, quan se va acabar de restaurar el campanar, no se'ls va ocórrer a la Guàrdia Urbana, aquestes antenes que tenen a dalt, de col·locar l'armariet amb els controls tan a prop de la Silvestre que el primer dia que va tornar a voltejar la Silvestre, patapomba.
Mare de Déu, o sigui, ningú va me dir, és que, bueno...
Ara, actualment, està pendent, quan se feix aquesta reparació i tota aquesta reforma, de treure aquest armariet i llavors la Silvestre tornarà a voltejar.
De veritat.
Tornarà a voltejar.
Bueno, ja hi posarem data amb això, que segur que encara tardarà una mica.
Sí.
Joan Ramon González, escolta, magnífiques, eh? Conèixer aquests bocins d'història. Escolta, ens escoltem dilluns vinent.
Perfecte. Adéu.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Va, que anem directes a les dues, parlem d'esports a la radiografia. Mira, el que porta que la gent torni als estudis de ràdio és que fem tertúlia abans d'entrar, la fem connectats a la ràdio i després la fem a l'acabar. Perquè ara portem una estona, Albert Square i Sergi Tor, que m'ha demanat avui estar una estona aquí a la tertúlia debatint sobre el model del futbol en una ciutat mitjana petita com és Lleida. Ara en parlarem. Abans, però, recordem que hi ha hagut ja jornada també de futbol femení, primera victòria de la EM a casa, 3-1 davant de l'Oviedo, en l'estrena d'aquest equip. La EM el coneixem, però no és la EM de l'any passat, que hi ha moltes cares noves, entrenador nou, 12 o 14 cares noves també. Però vaja, escolta, que començar guanyant, perfecte. I també a la jornada 2, primera victòria a la present temporada de Lleida Esportiu, el primer partit que jugava a casa, 1-0 davant del Ebro. Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Tor.
No, per mi sempre és un plaer parlar d'esports, no
sí,
és un problema.
Sí, no, ho sé.
Però estic desviant, això sí, és que és professional. No, es tornaré a reanudar.
No, tot això, la veritat és que aquí a la redacció, quan no sabem què fem el Sergi, que no és massa sovint, debatem, el Sergi i jo, sobre el model futbolístic de la ciutat, que és extremadament complexe. Sí. Extremadament complexe i que, a més, ens falta molta informació a cadascú per poder veure un panorama complet. El Sergi és defensor, a grans trets, d'una unitat, d'una proposta unitària, d'equip gran i d'unir esforços, etcètera, etcètera. Tot això davant de la presentació aquest any de l'Atlètic Lleida amb un clar objectiu, igual que el que tenien la temporada passada, però aquest any sembla que més refermat, de l'ascens. A tot això, doncs, el Lleida Esportiu, amb els seus problemes legals i històries de qui és el propietari del club, qui no ho és, el CIF i aquestes històries. Que, per cert, ara m'explicareu si aquest partit, aquesta victòria d'ahir es pot impugnar o no, que ja veurem. I quins plaços hi ha, si s'ha d'impugnar, quan es pot presentar. Abans de tot, Albert, vas estar al camp d'esports ahir?
Tenia un compromís ineludible a l'Albagés.
Vale. Home, hi havia Dani, a part, molt majo.
Lo primer és lo primer.
Hi havia el Dani. El Dani, que estava a la sala de premsa,
exacte,
molt majo.
Correcte, sí.
I molt bon professional.
Xavi Pérez.
No.
Però l'has vist?
Sí.
Ah, vale.
Total, eren 4 i el cabo, no feia falta.
Pues hi havia un bon clima al camp d'esports, eh?
Un bon clima, sí.
No, molta calor, no.
Molta calor,
dic clima de públic.
4 i el cabo.
Érem 4 i el cabo, no el caporal, com sempre, evidentment. Però hi havia un bon clima, i a part de dir una cosa que em va sorprendre, perquè la vaig veure des de baix, des de la tribuna baixa, hi havia molta gent jove. No parlo de crios, hi havia gent de 20 a 30 anys que em va sorprendre la quota d'edat bastant jove, que jo em vaig sentir gran, fins i tot.
Sí, perquè són tots els que piulen.
Que cada any som un any més grans, també.
Tots els que piulen, aquests.
Bueno, això és la vida, la societat.
Jo no diria, però
jo vull dir que havia força gent de 20 a 30 anys.
Està molt bé venir el primer dia, però el novembre s'ha de seguir anant, desembre, etcètera, etcètera.
Sí, sí. Quan vingui la boira.
Declaracions de Pere Martí. Guanyar sense jugar bé és molt important, el qual...
La clau, és la clau. Això és el que fa el Madrid i guanyen la Champions.
Sí, correcte, però vol dir que no es va jugar bé.
Bueno, segons ell, no.
Vol dir que no es va jugar bé.
Bueno, però
o que ell creu que no es va jugar prou bé.
És que estem en una categoria, bueno, ja fa molts anys que estem en unes categories que, escolta, s'ha de guanyar pelo civil o pelo criminal, sí. És igual. I el Lleida, i aquí el Sergi, que també és una enciclopèdia, el Xavi, el Lleida de Mané com va pujar, 0-1, 1-0, 0-0, 1-1, i ja està, i així va pujar a primera divisió.
Claro.
Al final, el fin justifica los medios, no?
Mira la categoria.
Doncs ja està. I només has de mirar els resultats de jornada rere jornada.
És que no hi ha més de dos gols de diferència.
No. 3, cap a la butxaca. A veure què fa l'Ebro ara, però, en principi, cap a la butxaca, i ja està, i és del que es tracta, i sobretot de tornar al camp d'esports en aquesta nova etapa, doncs,
amb il·lusió,
i podem guanyar, i fent un homenatge més que merescut a l'engrat d'Dani Badia.
Sí, sí, que va estar molt maco. Només hi ha 3 partits en el que un equip va marcar 2 gols, només, tota la resta, 1-0.
Per això, 1-0,
vull dir que està complicat des del primer dia, aquest grup, igual que cada any,
Per això, que és important sumar, i ja està, és igual, com, perquè si tu al final fas plou, ja no te'n recordaràs si el dia de l'Ebro va ser una castanya o no va ser una castanya. Que tampoc va ser una castanya, el Lleida va tenir moments, Sergi, perquè
la primera part. La primera part. No, castanya no, que l'Ebro supera bé.
L'inici de partit, la primera mitja hora del Lleida va ser, bueno, arregladeta, després ja... Bueno.
No, vam tenir dues oportunitats, la primera que no he parlat abans, una cabalgada d'Oscar Rubio, una jugada d'Agüero individual, sí. Però estàvem desconnectats, equip apàtic... Jo, la primera part, estava molt preocupat, la veritat. Vaig trobar molt a faltar Yasser, que per mi dels que ha marxat és el que més trobo a faltar, a part de l'Aleix Febas. Moja tenia un futbol més, a vegades, més bonic i agitador, que a vegades no pas efectiu, eh? És a dir, per mi els jugadors que vagin més, a vegades,
més directes.
Però, bueno, però bon jugador, evidentment. Però Yasser al mig del camp jo el trobava a faltar, però en canvi la segona Lleida sí que es va arreglar. I curiosament arriba el gol, amb un error de l'Ebro, del córner, com diu Xavi, i el cop de cap, no? Això tot va encadenat. Però Lleida la segona part ja va jugar més arregladet, Alfa va jugar bé els 20 minuts que va sortir, és un futbolista que aquest any ha d'explotar definitivament perquè té condicions físiques, mm-hmm. I bé, i ens hem enlluernat amb Quadri.
Ja està bé, tenir referent.
Jugador molt jove, lluita molt, treballa molt, se'n va d'una manera a vegades desgarbada, i bueno, és un futbolista que t'entra pels ulls i per la seva joventut doncs, t'entra la defensa arregladeta bé, el porter també era molt estrambòtic, no és un porter sobri, que m'agrada més sobri, sortia sempre però les atrapava.
Tu ets un clàssic.
Correcte, i al final és l'1-0 i els 3 punts. Final... Era molt important guanyar ahir.
Jo
lamentava dir que ara si ens empaten, però... perquè de l'1-1 igual ens empaten al novembre o al desembre, però important guanyar.
Això que dius del porter, atenció quan estigui l'altre i hagi complert, si li pren el post amb aquest, eh?
Bueno, per això el van fitxar, perquè havia 4 partits de baixa vila.
Per això t'ho dic.
Però són molt diferents,
però,
eh?
Sí, però...
Són molt diferents. El veure en salt de porters...
Per això ho dic. Però ja veurem si hi haurà canvi.
Bueno, però són tan diferents.
Jo quan jugui l'altre li preguntaré al Veran qui pateixes menys. I ja està.
Bueno, jo és que... Jo
pateixo amb els dos.
Jo amb els porters pateixo sempre, perquè les errades dels porters són gol. Sí, bueno, tal. No, però jo...
Sempre quan de seguida.
Continuant el que deia el Sergi, potser el millor del Lleida és que s'avança relativament aviat a la segona part...
Sí, al 9.
I després s'ha de mantenir el partit. Que al cap i a la fi... Doncs,
que això és nou, eh?
Això és important, no? No que t'avancis i que després allò sigui una ui, que sempre hi és, perquè, bueno, amb una segona jugada, amb una pilota penjada, o un córrer...
Sí, un córrer és molt
curt. Però, bueno, més o menys van saber mantenir la situació.
Albert, ho trobo més de mèrit de tots els rivals, perquè també incloca el Lleida, Teruel, que no... És a dir, evidentment, està ordenat, ja és el mínim. Aleshores, tots els rivals...
No sempre ho estem, eh?
Bueno,
sempre ho hem estat.
Perquè el camp de Lleida és molt més gran que no la resta, no? Però el Lleida a Teruel va rebre el gol i ja no va tenir capacitat de reacció. 0-0 anava mig bé, va rebre el gol, res.
Per això dic.
I l'Ebro, quan va rebre el gol, ja ho va intentar, però era pilota llarga, que el porter no va tenir cap ocasió de gol. A la primera part sí que en va tenir, sí. Centrades perilloses. Jo trobo més la categoria. La categoria, el primer gol te marca. Tothom sap defensar, se col·loca bé darrere, no hi ha espais i busca.
Vale. No, i saber-lo mantenir, que l'any passat moltes vegades ens passava que nosaltres marcàvem i no tardàvem ni 5 minuts que pum.
Bueno, jugàvem amb un 3-5-2 que era més arriscat.
T'igualàvem, no? Llavors, que l'Abri ho havia dit moltes vegades, no? És que no ens ha donat temps ni de disfrutar, no?
Clar.
Ja ens ha empatat. Bueno, doncs, de moment el Lleida és cert que Sergi. A Teruel va tenir la incapacitat d'aixecar-ho, però ahir va tenir la capacitat de mantenir-ho.
Vale, Sergi, mira, veus aquí on t'estic senyalant, hi ha un rellotge,
sí.
Val? No, perquè encetarem un tema que és maco i que el podem anar parlant durant tota la temporada, evidentment. Els resultats també marcaran molt aquesta història. El debat que s'està començant a escoltar a la ciutat, és a dir, que s'està començant a escoltar els malalts de futbol.
Que són 4.
Que sí, que són 4 al final.
És important... No, és important aquest matís,
Però
aquí n'hi ha 3.
Sí, correcte.
No, ja ho sé. Vull dir,
quan són 4, parlem de
2.000 persones. La resta de la ciutadania, quan li diu, escolta, això de dos equips, o sigui, no saben ni si s'està jugant a futbol. El debat que jo he escoltat i que he començat a escoltar és el tema de... Aviam, fa falta dos projectes ja relativament potents en una ciutat millor mitjana petita com és Lleida en futbol, parlo del Lleida Esportiu, que espero i desitjo que finalment amb els germans Esteve, perquè és la millor manera i la més ràpida, s'asseguin, arreglen els problemes amb Luis Pereira, arriben amb un acord que no cal ni que transcendeixi ells i que arreglin tota la història del Lleida Esportiu i l'Atlètic Lleida en una ciutat com Lleida. És a dir, funciona, és el model, o això debilitarà els dos?
Bueno, jo crec que debilitarà els dos, però ara vaig a dir la meva opinió. El primer punt és important. Cadascú fa el que vol, com vol,
I com pot.
I amb
els seus diners més.
Correcte. Per tant, aquesta primera base me pot anul·lar tot el que vaig a dir després. Però aquesta és la capital. Per això s'ha de posar
que tothom fa el que vol, correcte, sí, però ara parlem de desitjos.
No, primer tothom fa el que vol. Si entra ja diner públic, aleshores ja podem parlar tothom, perquè també són els nostres impostos i podem tenir una opinió. Per tant, entro jo.
Diner públic dintre de totes a totes.
No, diner públic sempre.
Bueno, perquè si hi ha els nostres impostos.
Si hi ha el camp d'esports i el camp de l'Atlètic Segre...
Correcte. Correcte. Per tant, són equips concertats.
Per tant.
Però, primer dit, cada un fa el que vol, el que pot, com tu molt bé has dit. Val. Evidentment, i això ja entro al terreny de l'opinió, per tant, no vull fer tampoc proselitisme, però sí opinió.
Sergi, un minut.
L'exhibició del passat dijous de l'Atlètic Lleida va ser potent.
L'exhibició, quan van presentar el nou projecte...
No, la Junta d'Accionistes, amb 40 empresaris, amb un sopar al Raimat Golf Club, una exhibició de poder, doncs, interessant. Aleshores, clar...
Que puc donar la meva opinió, abans de tirar endavant?
Quina, sí?
Una fantasmada del padre senyor meu.
Val.
Vale.
Això també, correcte. Vale. Però, bueno, és una exhibició.
Però agrada, això agrada, la ciutat agrada. Els empresaris aquests no els agrada.
Els empresaris i el poble.
A la tertúlia cadascú opina el que vol. A veure, Sergi Tor, acabi, sisplau.
No, aleshores, un veu o un preveu que el futur podem anar a un derbi de la capital. A un derbi. Lleida Esportiu, Atlètic Lleida, empat a un al marcador. Potser l'any que ve, eh? Si un puja i l'altre baixa, es podrien trobar l'any que ve o d'aquí dos anys, perquè recordem que l'Atlètic Lleida ha volgut comprar una plaça de segona divisió. Va preguntar,
sí.
Quan ja tenim un equip de segona. A mi el que m'agradaria, és unitat. Perquè jo crec que tothom se necessita. És a dir, a mi el tot per Lleida, som de Lleida i sol per Lleida, no, és a dir, bueno, i al Sabadell ha vingut un lleidatà, que és el Calzada. I a Tarragona hi ha un suec que posa 1,5. I a Villarreal no van preguntar al senyor Roig d'on va venir, de València. Per tant, jo crec que tothom que vingui aquí ja és lleidatà, com jo, que he nascut aquí, no? Per tant, no trobo diferències. I jo crec que, com l'handbol ho ha fet molt bé, amb la Unió, que aquest any amb el club handbol Lleida,
sí.
Per fi...
És que no té res a veure.
No, però jo crec que si no hi ha unitat, doncs ens debilitem. I si anem a la llarga amb un derbi de la capital, doncs serà, potser per alguns serà un dia de festa, per mi serà un dia molt trist. I busco aquesta unitat que serà impossible, eh? Que serà potser impossible. Però m'agradaria aquesta unitat.
Que a més suposo que amb segons què estareu d'acord i amb segons què no, perquè tot això té mil matisos.
No, però si el discurs de la unitat...
Reitero, no hem fet ni un amistós, eh? Ni un amistós per benefici dels malalts del càncer o de l'Alzheimer o de qualsevol cosa. Un amistós.
El discurs de la unitat, bueno, ja ho va intentar Vicenç Amigó a la seva època.
Un gran, eh? Un capital del futbol lleidatà Vicenç Amigó,
sí, escoltar-lo,
eh? Com i... Miguel Rubio, com molts d'altres, eh?
I no ens en vam sortir...
Això no costa diners,
perquè
eh?
Perquè és que el problema és més ampli. O sigui, el problema és ampli. Poden conviure dos projectes? El que necessitem és un projecte que sigui sostenible. I el Lleida Esportiu s'ha demostrat que no era sostenible, i jo vull veure ara 1.500 socis i 1.200 persones al camp d'esports la sostenibilitat d'aquest projecte. Perquè al final, vale, ens ajuntem i què? Sí, i comencem a vendre fum i acabem un pufo de 10 milions d'euros igualment.
No.
Aleshores, continuo. El que vull és un projecte sostenible. El Lleida Esportiu no ha acabat sent, i ara s'obre un nou escenari... Perquè...
Lleida Esportiu d'Albert Esteve, que hereda sí, la Unió Esportiva sí, Lleida amb l'escut. Sí. Perdem el nom.
A zero.
Però l'escut i la samarreta no la perdem.
Sí, sí, però...
No, ara parlo de societat.
Però a zero, eh?
Val.
L'hereda a zero.
Sergi.
I se fa a la muntanya, doncs què s'ha fet? Va, jo vull veure ara aquest projecte, si és sostenible, perquè recordem que l'objectiu eren 3.000 socis. Se n'han fet 1.500. A una mitjana 100 euros...
Sí, no,
perquè hi ha molt infantil, són 150.000. No hi ha conveni en diputació, no hi ha conveni amb ajuntament. Objectiu de patrocini seran 500.000. Fiquem que fan el 50%, igual que amb els socis. Estem parlant de 400.000. Amb 400.000 no fas un projecte sostenible.
Si algú no es posi.
Aleshores, la unitat està molt bé, però jo el que vull és que sigui sostenible. I l'Atlètic Lleida, de moment, el que sí ha fet bé, com en certa manera també està començant a fer el Força Lleida del Barris Nord, perquè quan parlaves de la posada en escena de la Tio Lleida, el Força Lleida va fer el mateix l'any passat. A mi ja em sembla bé ensenyar múscul, ensenyar aquest, no?
Bueno, però no hi havia un equip de bàsquet a la ciutat.
Una festa.
El Força Lleida és l'equip de bàsquet de la ciutat.
Bueno, hi havia el CB Pardinyes.
Val.
Que estaven també una... No, és que estaven també... No, no, estaven a la mateixa.
Ah, sí, correcte.
Claro, i no es va
fer a la mateixa.
Sí, per això...
Val? Aleshores, la unitat està molt bé, però jo el que vull és sostenible. A l'Eti Lleida, bueno, pues hi ha un grup d'empresaris que són de Lleida, que han apostat, que evidentment el màrqueting els donen 50.000 toms al Lleida Esportiu, perquè al final tu dius l'aspecte, bueno, perquè porten a l'Erika Vidal, que va ser el... No?
Però no a parlar amb els crios, sinó a parlar amb els empresaris.
Sí, sí.
No a parlar amb els jugadors del Segre.
Bueno, però és que aquí cadascú fica els diners i...
No, com vol, t'he dit la primera cosa,
ja
eh?
Ara, jo...
T'he dit el primer.
Projecte, que sigui sostenible. Però a partir d'aquí, és que el futbol de Lleida el que s'ha de fer és un reset, però des de zero. Perquè tu ho has dit, no? Clubs concertats, clar, això no pot ser. I això és responsabilitat de l'Ajuntament, i aquí ho hem denunciat més d'una vegada, que s'han creat uns regnes de taifes al futbol
basquetà,
que és un escàndol i una vergonya.
Amb això coincidim.
Aleshores, no comencem la casa per la teulada. Assentem-nos, replantegem-nos el model de futbol base que tenim en aquesta ciutat, que l'únic que fa és incentivar que els clubs es converteixin en negocis.
Sí, sí, totalment.
Val? I a partir d'aquí doncs, ja parlarem del pal de paller d'aquest projecte i quin ha de ser. Si ha de ser el Lleida Esportiu, si ha de ser l'Atlètic Lleida, si ha de ser l'AM, doncs, que a més de femení també creixi en masculí, o si ha de ser el Balàfia, per dir alguna cosa, estic caricaturitzant. Però és que jo crec que és un problema complicat. Vull dir, no és tan fàcil com dir unitat.
No, fàcil no.
No,
fàcil no, però s'ha de començar a parlar, perquè però... anem a un derbi...
Però que no és... Però aviam. Toquem de peus a terra, siguem sensats, perquè si tu ets empresari de la ciutat de Lleida i tens ganes d'entrar en un projecte de tot això, ja el que ha passat amb l'anterior junta directiva de la Lleida Esportiu, se senta amb ells i no té que vindre una persona de fora a ensenyar-nos res.
No, perquè si... Xavi, pot venir de fora, que qualsevol
persona... No, perdona. No, jo pots discrepar el que vulguis.
No vol dir que no vulguis.
No, pots discrepar el que vulguis. Però el tema és que l'empresari de Lleida tenia i té l'ull ficat a los anteriors propietaris del Lleida Esportiu i no volien saber res. I per aquest article 36 s'han anat a buscar un equip que se diu l'Atlètic Segre o l'Atlètic Lleida. Digue-li com vulguis. Vale? I... De moment és la joguina d'en Vells. És la joguina. 30% de socis que havia la primera... de socis accionistes el primer any. Adiós, muy buenas. Vamos a ver què passarà enguany si no pugen. Perquè això de ficar quartos així... no li sobra totes les empreses. No,
correcte, això segur.
Per tant, això és una camama de padre, senyor meu. I ensenyar múscul, què passa? De dir, faig una festa al golf?
No, però després...
Però toquem de peus a terra i després no podem pagar els jugadors.
Però, Xavi...
No podem pagar els altres...
Però, Xavi, el movimiento se muestra andando i en el cas del Lleida Esportiu...
Si ens posem d'acord aquí...
Sempre hem parlat d'un dèficit d'instal·lacions... Escolta, l'Atlètic Segre, l'Atlètic Lleida, davant de la inactivitat de l'Ajuntament, del passotisme total i absolut de l'Ajuntament, en 15 dies se van canviar la gespa.
Bueno, però fan pagar els pares, eh? Que alguns ho volien i a la cosa, eh?
Però aquí hi ha una cosa... Perdó, eh?
Però és igual, han buscat i han trobat la fórmula, perquè després el pare pot dir, no, jo no pago, i ja està.
I el soci però, de l'Atlètic Lleida, de l'Atlètic Segre, li han pres l'opel. Perquè li han pres l'opel.
Però per què?
Perquè està perdent tota la identitat del club que havien paït del seu moment.
De totes maneres, aquí hi ha una realitat, i escoltant-vos jo crec que és real, que és que l'Ajuntament va fer la feina de fer la infraestructura i no vull saber res.
Jo, Albert, coincideixo amb el diagnòstic que ha fet amb l'escenari.
I s'ha creat aquí unes agrupacions molt potents.
La gran pregunta, però jo he de marxar, és per què no surten jugadors... no professionals de primera o de segona, ni per tercera FEP.
Però és que perquè no han sortit mai.
No estem treballant,
ara, ara fora de micro me parlaves de Maza, d'Oliva, de Palau, de Rubio. Hòstia, escolta, quan jo tenia
cara... El Balaguer i el Tàrrega.
Exacte.
Estaven jugant
a tercer
campions.
Però l'escenari és diferent.
Hi ha 11.000 fitxes, no?
Sí, però abans hi havia el sentiment de pertinença i tothom jugava a Lleida. Ara els crios els emporten en 10 anys. En 10 anys se'n van al Nàstic de Manresa, se'n van al Villarreal, se'n van al Cornellà, se'n van al Sabadell, els millors
perquè
al Barça...
Perquè no, vas a la meua, no tenim un projecte atractiu nosaltres.
No, perquè...
Lleida no té un projecte atractiu
de futbol. Perquè els pares estem malalts.
Exacte. Perquè,
perquè els pares estem malalts.
Sí, perquè el meu fill no vegi,
Perquè a un crio de 10 anys no el pots fotre 3 dies a la setmana, puja i baixa de Manresa per entrenar, per després arribar al cap de setmana i jugar 10 minuts.
Estic d'acord, però també a Lleida estem un projecte competitiu de futbol fort.
Però si el tenim de futbol base.
Quin?
Collons. El Lleida té la Lliga Nacional Juvenil. El Segre té divisió d'honor cadet i divisió d'honor infantil. Què és el que t'ofereix el Manresa, el que t'ofereix el Cornellà, el que t'ofereix la Fundació Reus, que són marxen els drets de Lleida? El que hem de començar és estimar-nos una mica més a nosaltres. I no deixar-nos aquí entabanar, perquè també el Nàstic de Manresa, que sembla que sigui el Liverpool. I els nens, el Nàstic de Manresa, quan acaben l'etapa formativa, el Nàstic de Manresa no té un primer equip. I acaben petant, doncs, el Manresa, o por ahí. Pues no pot ser, estimem-nos una mica.
Però ens hem d'estimar si estem units i si tots els camps estan en un mateix.
Que jo entenc que si té bé el Barça, hòstia... Però Manresa,
vull dir,
al Cornellà,
pues algo passa,
a Fundació Reus,
pues estem d'acord,
que els pares estem malalts, Sergi.
Són pels pares?
Això, i tant.
I els pares de Cornellà, per què l'obren aquí?
I tant, perquè ja ho tenen tot allí.
Ah, molt bé.
Tot allí.
No, perquè el ventall és més gran.
No, pares de Manresa, per què no venen aquí?
No, però potser s'estimen
les categories, però és que aquí també les tenim, les categories. El que passa és que aquí estem tarats, home. Aquí ens pensem, fico l'exemple del Nàstic de Manresa, amb tot el meu respecte cap a l'entitat, perquè és que és un escàndol, és que fot 3 anys, el cadeta del Nàstic de Manresa havia 10 tios de Lleida. No pot ser, home, no pot ser. Que jo entenc que si te ve el Barça, dius, venga, hòstia, és el Barça, el Villarreal. Però Manresa, i això és responsabilitat única i exclusivament de pares i nens. Nens, i ho sé perquè ho he vist com primera persona, que se'n van al Manresa, s'estan un any jugant 10 minuts, però 1.000 quilòmetres a la setmana.
És evident.
I tornen rebotats, i alguns fins i tot deixen el futbol, n'hi ha uns quants.
Sí, sí.
Que... El primer que hem de fer és estimar-nos una mica més a nosaltres.
I també treballar bé. Això d'estimar-nos a nosaltres és una frase molt bonica. No, però també li ve talent.
Bé, però, Sergi, si tu tens divisió d'honor infantil, tens divisió d'honor cadet, hòstia, algú estàs fent bé.
El juvenil no estem,
Bueno, tenim Lliga Nacional al Lleida, i el Segre té dos preferents, que un pinta que aquest any pot pujar a Lliga Nacional, però no ho sé. Però el que vaig és que l'estructura ja és... El problema és que el Segre amb
no
el temps
mai, no
s'ho ha menjat tot.
No serem
mai. Però perquè
no,
han treballat bé.
Però per ells.
Però perquè han treballat
per bé. Per ells, no per la ciutat.
Home, no.
Bueno, claro, aquí és on discrepo.
Claro, perquè és el negoci.
Perquè si hi ha 600 jugadors al Segre i 20 a Gardeny,
sí.
No anem bé. No anem bé, perquè
no,
hauria d'haver el Gardeny.
És negoci.
I es pague...
Però és que a mi me fitxa l'Atlètic Segre i l'endemà tinc la roba. A Lleida durant molts anys, això no ha passat.
No, a
mi...
a Lleida pagàvem la roba i encara no la tenim.
A mi me...
I et fa més millor jugador tenir la roba? Aprens
no,
més
però,
tenir
no,
la
no,
roba?
No, home, però és una qüestió de servei, com a mínim no t'està fent.
Home, clar, això ja és
terrible, menos,
correcte,
no?
Clar, que menys, sí.
Vull dir que menys, vull dir, clar, vull dir, és com si portés el teu crió anglès i no hi ha professor d'anglès.
Però que és un negoci.
Correcte, eh?
És un negoci.
Ho diem els tres igual, però bueno, s'han de treure doncs... futbol negoci pel futbol.
No, ja, però aquest doncs, l'Atlètic Segre, és complicat, eh?
Doncs l'Atlètic Segre ha vist aquesta via de negoci entre cometes, claro. Doncs extrapolar-la al primer equip, i s'ha creat l'Atlètic Lleida. Bueno, ja veurem fins on arriba. De moment està a dues categories. I de moment insisteixo, i vull veure ara la sostenibilitat d'aquest Lleida esportiu, perquè tu dius, m'és igual d'on vinguin. No, a mi no m'és igual, perquè si vens de fora saps el que passa?
No de fora, no.
Però, espera, el que els ha passat ara. Objectiu 3.000, que dius, però estàs tonto, què et passa?
Clar, ho sabem des de l'inici que no ho faràs.
No és un problema, està tonto ni serruc. És un problema de desconeixement de total i absolut de la ciutat i del club. Llavors, amb aquest desconeixement on vols arribar?
Doncs per això, els d'aquí, que els agrada el futbol, haguéssim pogut dir, anem a reunir-nos per parlar...
Ja ho van fer.
Se van reunir?
Ja ho van fer. En el seu moment ja ho van fer.
Qui es va reunir?
Bueno, pues se va reunir gent de l'Atlètic Lleida, gent del Lleida Esportiu i gent d'altres clubs. Que moviments aquí n'hi ha hagut sempre. N'hi ha hagut sempre.
I tant costa que cada un cedeixi per anar per bé de la ciutat
i
del comarca?
Però és que aquests punts de vista no tenen per què coincidir. Llavors, quan no coincideixen...
No coincidiran mai. No coincidiran mai.
I acabo. Saps què va ser el problema de l'Albert Esteve i Jordi Esteve? Que van aplicar aquell argument que tan suat és. Anant sol, vaig més ràpid. Però anant acompanyat, vaig més lluny. És una dita folú, no sé, i que és real. Aleshores, l'Albert Esteve va volent a sol. I per això es crea també l'Atlètic Lleida, perquè no volia ningú.
Llavors
vas més ràpid, perquè ningú hi ha. Però quan vas acompanyat, el que jo demano,
no és veritat,
que hi ha aquesta unitat, vas més lluny. Segur que vas més lluny,
sí,
acompanyat.
Sí, però no és veritat que es munte per això. L'Atlètic Segre es munte perquè la gent estava fins al cop.
L'Atlètic Lleida.
Del Lleida Esportiu.
Sí.
Del president.
Clar.
Perquè anava sol. Clar. Per això...
I el moviment... I el moviment, jo no tinc proves, però tampoc tinc cap dubte, que el moviment, i per això va passar el que ha passat a Lliga Esportiva, era utilitzar el Pereira com a mesura de pressió per al final acabar arribant a un acord els Esteve amb l'Atlètic Lleida.
Claro, claro.
Jo dic, no tinc proves, però tampoc dubtes.
Correcte.
I més tal i com han anat les coses. Llavors és quan jo veig que el grup Pereira se n'adona compte de la jugada i és, bueno, aquell famós 14 de febrer, amb aquella roda de premsa, autoproclamant-se, bla, 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 I estem on estem.
I estem on estem. Vale, Sergi Tor, vés a preparar l'informatiu. Sí, sí, ja feia de part. És que no pot ser, gràcies, Sergi.
Però no arreglarem res, perquè hi ha molts interessos ara.
Si depengués de nosaltres, Sergi.
Fàcil seria.
Tant de bo.
Tant de bo. Abans, ens falta res, 3 minuts, per 2 i mitja, per arribar a les 2. Bueno, és un debat interessant, la veritat és que és interessant.
Sí, sí.
I és un debat que podem tenir durant la temporada, i si podem incorporar, doncs, més persones o més punts de vista, millor. Que m'havia obligat, Xavi, l'hoquei a la... L'hoquei també ha començat.
Sí, 0-5.
Bueno, mira, si t'ha de tocar el Barça, que sigui la primera jornada.
No, no, evidentment. A veure, enguany jo crec que el Llista patirà, perquè ja li han marxat molts jugadors amb molta experiència, gent jove, i bueno, i patirà, però sí. Bueno...
D'inèrcia tampoc se viu, s'han de posar, igual que el futbol, és el
clar,
que dèiem.
Clar,
els projectes
clar,
són molt bonics sobre el paper, però la pilota ha d'entrar, i quan no entra, fixa't que fins i tot Madrid i Barça tenen problemes,
sí,
quan
sí,
la pilota
sí,
no entra.
Evidentment.
No, i en el cas de l'hoquei, jo crec que quan jugues al Barça... una opinió molt personal.
És una altra lliga.
Jo més que el resultat me miro el marcador. O sigui, el resultat, de cada 10 vegades que juguis amb el Barça, el normal és que no ho casquis, si en una puguis empatar o si sona la flauta, guany.
Sí, sí.
Sí, sí.
Aleshores has de mirar el marcador, pues, doncs li has fet feina, si has estat allí. Clar, un 0-5 fa pupa. Però bueno, no deixa de ser el primer partit de...
I contra el Barça.
Per això et dic que per mi el resultat, o sigui, jo amb el Barça, en certa mesura també amb el Liceo, quan arriba aquesta jornada, pues ja t'ho prens com allò, salir i disfrutar, no? Va ser que, clar, s'havia de disfrutar pues, un 3-1, un 4-2, un 3-0, clar, un 0-5 pique, no? Però, bueno, primera jornada i temps hi haurà, no?
Bé, un minut, ens plantem a les dues. Que difícil és posar-se d'acord, eh?
No, i amb aquesta ciutat, i amb aquesta ciutat, més.
A veure, és maco debatre, més. Maco debatre, perquè a vegades veus punts de vista que dius, ai, jo no hi havia caigut amb aquest, o parcialment amb aquest, no total, perquè ficar-se d'acord amb una persona totalment és difícil, a vegades, però... Lleida, al final, és una ciutat mitjana petita, eh?
Sí.
Sí, ja està clar.
Això sí,
sí
que
però no l'Helena ha dit una cosa al començament, que té tota la raó del món. Part de la culpa la té l'Ajuntament de Lleida.
Ah, bueno, justament...
L'inici de tot...
S'ha esborrat fa molts anys, eh?
L'inici de tot és fer el reset. Sí, és fer el reset.
Però han de començar per aquí.
I que els clubs siguin clubs i no empreses.
Però fer tirar enrere certes dinàmiques a certs clubs...
Perquè ara s'ha convertit en això, un negoci, això.
Això costarà molt, eh?
En un negoci amb diners dels altres.
Xavi Pérez, Albert Escuer, escolta, un plaer que estigueu aquí en directe a la tertúlia. Bona setmana, gràcies.
Igualment, merci.
I nosaltres, que ens n'anem a les dues, soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre, que acabis de passar un bon dilluns.